Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, és una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé, junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports, Ràdio Vila-real.
Bueno, pues una setmaneta més, bueno, dos més de regal que vam tindre el cap de setmana d'afegit, perquè ja sabeu que això de la quarantena famosa va ser llargueta, la confinació, el confinament en el que estem vivint i el temps en què tenim que estar pues, tots separats uns dels altres. Cada volta pues, se fa més complicat i més difícil. Cada volta suposa que se fa més dur trobar o intentar no pensar en eixir ja i fugir d'aquest tancament al que estem obligats. Però bueno, ràpidament, en què te pegues una miradeta a les xifres, ja conforme estan les coses, crec que a partir d'ahir no és gens complicat entendre que el que estem fent o el que esteu fent serveix per a molt. I claro, dos setmanetes més d'afegit suposa dos setmanetes menys per al futbol. Bueno, això és la gran incògnita, perquè ha dit el president del nostre govern que igual, a partir de, bueno, després de lo que seria la festivitat de la Setmana Santa, se plantegen el retorn dels treballs no imprescindibles. I clar, el futbol on queda ahí? Què va passar en ell? És moment per a començar aquest plan específic i especial del Tito Tebas per anar oxigenant el futbol i per a que els equips de futbol tornen al treball? I això és la gran qüestió. El que passa és que no va tindre-ho fàcil. L'altre dia els futbolistes, la AFE, després d'una reunió entre tots els capitans del futbol espanyol, primera i segona divisió, se van sentar per a parlar d'això, de com i quan tornar, i de la pasta, claro, sobretot de la pasta. En el tema de com i quan tornar, els futbolistes ho tenen clar, claríssim, i jo crec que ahí tenen tota la raó del món. I tenen clar que fins que Sanitat, el Ministeri i els que saben, els expertos, que diuen els del govern, els expertos, diguen ara sí, ells no van a tornar. Per tant, ja pot fer plans teves, ja pot fer elucubracions, ja pot pegar-li voltes, que si la gent del govern diu que no, va ser que no. L'altre dia llegia Oriol Mitjà, que és un viròleg català, jo crec que és un dels tipus amb més capacitat en això, però cadascú suposa que llegirà qui li dona la gana, i venia a explicar que si fora per ell, això del futbol o els camps de futbol, parlava del Barça, no deurien no tornar a obrir-se per a la gent en octubre. Octubre. Per tant, pren molta força la possibilitat de que el futbol torni, però torni a porta tancada. I després, pues ja veurem què es diuen els futbolistes, quan i com, quan poden tornar a treballar i quan poden tornar a jugar. En totes aquestes històries encetem una setmana per davant en la que anem a intentar pues, això, estar junts, fer-nos companyia i passar un rato parlant de les coses que ens agraden, que no són altres que el Vila-real Club de Futbol i, en definitiva, la ràdio. Vosaltres i nosaltres, els que esteu a l'altre costat i que busqueu esta horeta per a, supose, intentar desconnectar o intentar pues, tindre un poc d'informació i estar tots juntets. I nosaltres, que anem a estar així per a intentar portar-la, per a intentar formar part d'aquest dia a dia, i si podem fer-ho un poquet més lleugeret, la veritat és que ja ens alegra prou. La veritat és que poder estar així, poder seguir contant-vos coses, i no cregueu que és fàcil, i poder acompanyar-nos mútuament, almenys suposa que esta horeta ens fa tornar un poc, no a dir a la normalitat, perquè la normalitat és impossible, però sí hi ha aquest puntet de saber que tornarà, tornarem, i un dia d'estos vindrem així a enfadar-nos, a disfrutar, a lo que en definitiva és lo que ens agrada. el fútbol. Mentrestant, pues així seguirem. Si voleu acompanyar-nos, encantats de que ho feu. Comencem. La cançó de sempre, tornarà al futbol o no tornarà al futbol? Quan, com i de quina manera? Els futbolistes tenen clar també, que jo també els apoyo en això realment, que el tema dels ERTEs, el tema de la pasta, ells diuen que ells ja han negociat amb els seus clubs corresponents, des del Villarreal de Futbol, ho va confirmar així Manu Trigueros, aquesta rebaixa econòmica del temps que van estar sense jugar o del temps que se puga estar sense jugar i que les televisions no paguen. Però clar, se sorprenen els futbolistes, i tenen certa raó, en que els clubs, molts d'ells, que enarbolaven la bandera de la potència econòmica i demés, ara no tinguin com per a poder pagar o poder aguantar el tipus estos dos mesos. Difícil situació esta, perquè els futbolistes deuen també d'entendre que el futbol, per desgràcia, per sort per a ells, està tan inflacionat, està tan desmadrat, ha estat tan fora d'un control lògic que estava fora de la normalitat i feia que molts visqueren per damunt de les seves possibilitats. A partir d'ahir, pues, en què s'ha manejat una miqueta el barco, han vist com està la història. Per cert, vull parlar de Gil Manzano. L'altre dia va haver una classificació de lo que els àrbits han fet o no han fet en el VAR. I n'hi ha una cosa que pareix brutal, de Gil Manzano i el Villarreal. També vull parlar de com ha baixat el preu dels futbolistes, segons el Centre d'Estudis Estadístics del Futbol. Diuen ells que el preu dels jugadors ja valen un 25-30% menys de lo que valien. Ojo, 25-30% menys de lo que valien. Ara ho parlem.
Fundació Caixa Rural Villarreal decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto o pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
La compra en casa gracias a Carnicerías Flor. No hagas colas y quédate en casa. Con una llamada de teléfono te preparamos tu compra y te la llevamos hasta casa en Castellón y Villarreal. Llama al 964-620595 o pide tu encargo y recógelo en tu tienda más cercana. Disfruta de carne fresca al corte, embutidos frescos y curados. Carnicerías Flor, lo natural sale sano.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Bueno, pues anem a ello i comencem. Lo primer és saludar al senyor Rubio i al senyor Eric. Què tal, xiquets, com esteu?
Bon dia, Javi.
Primer Eric, després Rubio. Què tal lo de 15 dietes més que ens han afegit de regalet d'este confinament i esta situació?
Bueno, al final jo crec que tots ens esperàvem, no? Que això anava una miqueta per a més llarg. I bueno, lo més positiu és que a poc se va reduint el número de morts. Jo crec que és bona notícia, no? De que tot a poc va millorant.
Com ho portes per suportar-ho, Eric? Què fas? Perquè claro, ja són molts dies, són més de 20 dies. Ja s'han acabat les sèries, ja s'han acabat les revistes, ja no saps què fer o si encara tens alguna
cosa? No, sí, encara tenim coses per a fer. M'agrada prou veure pel·lícules, veure sèries i també aprofitar per a fer una miqueta d'esport, perquè si no estar tot el dia en casa i no fer res també mentalment és un poc fotut.
Tu fas rutina, t'alces pronte, t'alces, te vestisses, fas una rutina lògica o no? Ja t'has deixat a lo que sea, a lo que venga?
No, sí. Encara continuem fent un plan diari més o menys definit, perquè és que si no, al final jo no, vamos, jo crec que no faria res en totes les hores del dia, perquè estar tot el dia en casa, si damunt no te fas un plan o un horari, al final és que se te passa el dia volant.
El futbol, seguís pensant en ell o cada volta te se'n va més lluny, més llarg? O sigui, estàs dient, joder, a veure si torna el futbol o no, o ja el futbol ha passat a tercer plano?
Pues mira, al revés, Javi. Al principi, quan va començar tot això, sí que és veritat que a lo millor era més de la mentalitat de dir, bueno, ara el futbol és lo menys important i tal, però cada vegada que passa el temps pues estic mirant més partits repetits, intentant aprofitar, no?, per a veure coses que a lo millor vea més xicotet i no recorde, o alguns partits que m'han marcat, perquè clar, al final també ho trobo a faltar, no? I això que al final és que ens agrada el futbol, és també un estil de vida, no?
A mi al revés, a mi cada volta m'és més llarg, no sé, cada volta m'estic dedicant més a llegir i a veure sèries que a veure futbol o a seguir el futbol. Sí, controlar el que passa dia a dia, notícies, però no tinc una ànsia viva. Rubio, i tu què fas? Què t'ha paregut els 15 dietes més que mos van arrear?
Bueno, si espera la salut del país, tenen que fer-ho.
Tu aguantes bé? Gastes bé en documentals, futbol o què?
No, jo és que tinc un problema, que jo partits de futbol que ja sé com han acabat no...
Igual que jo.
No es puc veure.
Jo també.
No m'atrauen.
Jo l'altre dia vas veure un rato a trossos, passant-ho ràpid, l'Inter Villarreal, Villarreal-Inter, per... És veritat que n'hi ha coses que dius, hòstia, no me recordava què feien això, no me recordava este gol, saps? No me recordava esta jugada. Admire la penya que se recorda de tot, tio, me pareix una cosa brutal, però jo no me recorde. Però veure el futbol, sabent el que ha passat, la veritat és que no. No, ves bé, l'altre dia vas veure algú pujar el gol de Trigueros en Múrcia, dius, hòstia, quin gol. Ahir algú vas veure per ahir que va pujar el gol de Uche en el partit aquell del 90 aniversari. Això sí, trossets. Ara, fumar-me un partit sencer sabent com ha quedat, pues no, la veritat que no. I ja, si no és de Villarreal, ja no te digo nada. Impossible. Impossible. Bueno, aguantarem, que és el que diu aquell. Avui és 6 d'abril, no?
Sí.
Tal dia com avui, Rubio, gràcies al gran Aureli, nostre estadístic mundial, què és el que ha passat o què li ha passat al Vila-real Club de Futbol, entre altres coses?
Pues mira, en el 74 en tercera van perdre 2-1 en Tortosa. En el 75 també en tercera van perdre 3-0 en Eivissa. En el 77, en regional preferent, era la final del campionat regional d'aficionats i el Villarreal va guanyar 3-1 a l'Alcoyano.
Gols de Forment, Claramunt... Espera. Gols de Forment, Claramunt i Alzo. Era, el Villarreal se proclamava sí. campió d'aficionats en un partit que se va jugar a Mestalla, tal dia com avui del 1977, campió d'aficionats en regional preferent. Més.
En tercera divisió, en el 85, derrota 2-0 en Gandia. Mm. En el 94, en segona divisió, derrota 4-0 contra el Athletic Club de Bilbao B.
Este partit estava jo allí, tio. Este partit. Crec que era Pasqua, caia sobre Pasqua o antes, i vaig anar jo. 4-0 van perdre. Este partit... Ja veus. Més.
En el 96, ja en segona, Lleida U, Villarreal 0. En el 97, també en segona A, Villarreal U, Las Palmas 0, gol de Javi Sanchís. I en primera divisió, en 2008, Sevilla 2, Villarreal 0.
Molt bé, aquestes són les coses que van passar un 6 d'abril per al Villarreal Club de Futbol. Però n'hi ha més coses que contar i més històries que explicar. Comencem, mira, estos dies nosaltres hem estat demanant-vos a alguns l'ànim i el recolzament a la gent que estan ahí en primera línia. Jo d'això, perquè ja hi ha un moment en el que això està tan rivalitzat, tan dividit, tan les dues Espanyes donant pel sac per un costat i per un altre, que ja és impossible opinar, però bueno, hi ha una cosa que sí volia dir. Jo cada volta no és que me negui a aplaudir, no, al revés. Jo el que me negui és que quan passa això no treballem tots i no lluitem tots els que no estem ni d'un costat ni de l'altre per a que sanitaris i per a que tota la penya que està partint-se la cara tinga el que se mereix. I sobretot, si hem d'estar i som tan retrasats tots per permetre una altra volta que ens enganyen, que no invertisquen en el que toca, que no li paguen als que realment se mereixen com toca, perquè hi ha una cosa així que es cau de lògica, i és que el més important és tindre bons mestres, tindre la gent que guarda la seguretat d'este país contenta i segura, i sobretot, joder, tindre els metges descansats, contents, ben pagats i una sanitat que encara que no la utilitzis, tindre-la ahí. Tindre-la ahí. I això és algo que crec que hem deixat, que han anat mangonejant d'un costat d'un altre. I claro, ara deixes aplaudir, jo no vull superherois, tio, no vull ningú que vagi a jugar-se la vida. No, què cojones? Al nivell que estem, en el segle que estem, en els diners que tenim, en els diners que paguem, en els impostos que paguem, tenim carreteres pitjors, tindrem carreteres pitjors. Si no tenim AVE, no tenim AVE. Però vamos, que tinguem que dir que a aquesta altura me dona igual, previsor, no previsor, la OMS o la madre que me parió, que la gent que té que salvamos la vida a tots estiga en precarietat, en lo que mos han gastat la pasta, en lo que s'han gastat la pasta, i me dona igual uns i altres, és pa que quan acabe això diria que no me contes pel·lícules, que d'aplaudir a les 8 i superhéroes, que sí, però el que hi ha que fer és pagar-los com toca, tindre'ls els que toca i tindre'ls preparats com toca, per a lo més important. I això no té excusa ninguna, me dona igual, ni previsió ni pandèmia mundial, que ja no és la pandèmia, que és d'habitual, que d'habitual estan sobresaturats i centres de salut, que d'habitual retallen per ahí, que totes aquestes coses me pareixen lògiques. Però bueno, així parlem de futbol. Parlant d'això, sabeu qui és Maria San Juan, vosaltres?
Jo sí.
Tu sí, qui és Maria sí. San Juan? Qui és Maria San Juan?
La portera del Villarreal femení.
És portera del Villarreal i sanitària, les dues coses.
Sí.
Fenòmena. Saps d'on és, Rubio, o no?
El poble exacte no, crec que és de València.
De València. Anem a escoltar-la. El Villarreal ens ha passat una entrevista en ella, perquè ara mateix és de les que està en primera línia. És de les que li farà gràcia que aplaudim i que li diguem que és una superheroïna, però que també estarà pensant, vale, però quan passa això, jo vull més reforços. Vull, bueno, el que tots diem. Si n'hi ha que gastar-se la pasta, el premi a tots estos es dice, és ficar-los on toca, és ficar-los com toca. No n'hi ha més. Maria San Juan, portera del Villarreal femení, sanitària i en primera línia. De les de veritat, ¿eh?
Hola, soy María San Juan, portera del femenino A y enfermera. Actualmente estoy trabajando en un hospital de la Fe. Acabé la carrera en junio del año pasado. Trabajé los 3 meses de verano a tiempo completo, pudiéndolo compaginar con el fútbol. La verdad que fue duro, pero lo pude llevar. y a partir de noviembre empecé con una reducción de jornada y sigo ahí, en el hospital. La verdad que estas últimas semanas de trabajo están siendo más duras, tanto física como psicológicamente. Yo creo que ningún sanitario estábamos preparados para lo que estamos viviendo, pero bueno, también nosotros teníamos un proceso de adaptación, ha pasado, estamos respondiendo de la mejor forma posible y sé que vamos a conseguir parar la curva. Con la pandemia del COVID-19 se me amplió la jornada al 100%, así que ahora mismo tenemos que estar disponibles las 24 horas para todo aquello que se necesite y por supuesto yo creo que todo sanitario está orgulloso de ello. Estoy trabajando turnos de 12 horas, de 8 a 8 y se complementan con guardias de atención continuada, o bien de 17 horas, de 3 de la tarde a 8 de la mañana al día siguiente y guardias de 24 horas. Bueno, yo creo que al final los sanitarios héroes no es la palabra, es nuestra labor, es a lo que nos debemos y vamos, yo creo que estamos todos súper orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Enviarles un abrazo súper fuerte de aquí a todos mis compañeros, en este caso del Hospital de la Fe y del Hospital del Arnau. Decirle que estoy con ellos y vamos, yo creo que sobran las palabras. Sí que es verdad que con todo el tema de la pandemia del COVID-19 no he tenido mucho tiempo para pensarme en fútbol ahora mismo, pero llega la tarde y sí que echas un poquito de menos el poder ir a entrenar, el poder juntarte con tus compañeras. Al final es mucho tiempo el que pasamos juntas y por supuesto se echa de menos. Sí que mantengo contacto con muchas de ellas a diario. Y nada, desde aquí enviarles un abrazo muy fuerte, todo el apoyo, toda la fuerza, que se queden en casa, que trabajen duro, que nos vemos a la vuelta con muchas ganas de volver a pisar el verde, de volver a trabajar, volver a celebrar un gol, ganar partidos. Y nada, por último agradecer a todo el Villarreal por la preocupación, por la dedicación y por las aportaciones que están haciendo para esta pandemia del COVID-19 con el hashtag Cuenta Conmigo. Y la verdad que aportando ese granito de arena y muchos más que habrán detrás de todo el trabajo que estáis haciendo, lo vamos a conseguir.
Pues sí, una fenomena. María San Juan, portera del Villarreal Club de Fútbol, que pronte estará vais de espals, pronte seguirá de portera. Y lo que ella ha dicho es tan simple como eso, que sí, héroe, es todo lo que voy a... Joder, lo que tenéis que intentar es buscar la manera de pagar a eso. Y la manera de pagar a eso es tan lógica como pagarlos, cuidarlos y tindre la sanidad como toca. Y eso es feina de los políticos. Pero a par de los políticos, creo que es feina nuestra. ¿Cómo dir nuestra? De estar ahí y obligar, o sea, ficar un ull ahí y no hacer lo que hacemos siempre. Una vez pase el río, pues ya dona igual, al año que ve mes. No. Y ese sería el gran error. De res valdría ir a aplaudir y estar aplaudiendo todos los días a les 8, cuando se acabe eso, que nos tornen a engañar y tornemos a funcionar mal, tard, a deshora, y que tornen a retallar pasta. Que no. Que yo creo que el señal que nos ha enseñado eso es que tenían cosas que son prioritarias, y esa es una de ellas. Bueno, María San Juan, ¿qué vos paréis? Y habrá más meses, supongo, en el Villarreal que están esforzándose a ese nivel. Pero bueno, es una buena historia, ¿eh? La de la portera del femení Groguet.
Sí, al final es un ejemplo, ¿no? Son todas esas personas que ahora mismo están siendo fundamentales para que la sociedad pueda recuperarse de esta pandemia. Y bueno, ya lo explica perfectamente, ¿no? Que psicológicamente y físicamente no están preparados para el que ha vingut. Hem vist imatges de multitud d'hospitals on pràcticament no cabia la gent, ¿no? Per lo tant, jo crec que això ens té que donar una lliçó de lo que realment, com tu has dit, Javi, són prioritats de la vida, ¿no? I sense salut no n'hi ha res més.
Sí. Rubio, i el futbol segueix a la seva història, de si torna o no torna, de si deixa de tornar. Tant és així com que ara mateix la UEFA té clar si té un calendari, si no el té, si n'hi ha que jugar, si no n'hi ha que jugar. La UEFA està enfadada perquè els belgues han dit que això s'acaba ja, però és que els holandesos també estan per la mateixa llavor, no?
Sí, tal com l'altre dia vam anunciar que en Bèlgica ja s'ho plantejaven, dos lligues més estan pensant pràcticament el mateix, que són Escòcia i els Països Baixos, Holanda, que també estarien per suspendre directament ja la temporada.
Els futbolistes se van reunir l'altre dia, Eric, tots els de primera i de segon, capitans, en el Tito Tebas, en la gent de l'AFE, per analitzar aquesta situació i veure cap a on van. En un principi els futbolistes han passat un comunicat de 5 punts, no?
Sí, un comunicat on entre les 5 mesures que ficaven, les més importants eren que no tornarien a jugar fins que les autoritats sanitàries donaren l'ok, fins que no n'hi haguera una garantia de salut total. I després, una de les altres mesures era que els jugadors ja individualment estaven parlant en els clubs per intentar rebaixar els sous i que tampoc en tenien les mesures dels certes, perquè teòricament els clubs tenien la rentabilitat suficient per a no tindre que recurrir a això, no?
Bueno, és curiós, no?, que els futbolistes li peguen una garrota als clubs. A veure, jo crec que això, si els futbolistes estiguen en la idea de... Claro, ells pensaran, joder, els clubs gasten 100 milions, 1.000 milions, volen fitxar a este, a l'altre. Claro, això és el Madrid i el Barça, que curiosament, sobretot el Barça, a la primera que han manejat el barco està més tieso que el cartó. Però de la segona possible... Claro, és que l'ERTE als futbolistes n'hi ha un problema. L'ERTE, ja el vam explicar així, no el pagaria l'Estat. El sou dels futbolistes, l'únic que paga l'Estat crec que són 1.400 euros, el que més, respecte a un sou. Si tu, pobre, 6.000 euros, te tiren a un ERTE i tens dos fills, crec que tens de 1.400, 1.500 euros, però poc més. L'ERTE significa que els futbolistes pedrien els diners d'esta temporada, deixarien de cobrar, i això, la veritat, que no li fa gràcia a ningú. Però una volta els futbolistes se pregunten per què els clubs no poden arribar a pagar això, pues suposo que ahí també entendran els futbolistes que viuen una vida irreal, que el futbol està molt bé, però que en el fons està enganxat en pinces. O sigui, jo crec que el futbol està desmadrat, que els futbolistes cobren lo que no guanyen, lo que realment no generen, que els clubs se gasten lo que generen i més, i que vivint al dia no anem bé. No van ells ni nosaltres. Jo crec que el Villarreal, això sempre ho ha entès, és un club que se gasta lo que ingressa, ni més ni menys, i això li fa estar dins d'esta roda, però està clar, el Villarreal si deixa d'ingressar 130 milions d'euros de la tele, per ell mateix no genera, per tant tindria que ajustar-se el cinturó. El que no entenc són clubs com Madrid i Barça i demés, que sí són potències i sí que generen i sí que tenen un entorn brutal econòmic, que claro, però què passa? Quan més tens, més gastes, tio. És aixina de lògic. Quan més tens, més te gastes. I ahí, quan a la mínim que se meneja l'arbre, pues els futbolistes s'han donat compte de que no és oro tot el que reluce, vamos.
Sí, és que al final una de les coses que té el futbol, com has dit, és que pràcticament tots els que els clubs guanyen ho inverteixen, no? I hi ha clubs que hasta inverteixen els diners que no tenen endeudant-se, claro, no? Claro. I ara estem veient que quan no s'ingressa res, ni de... podem parlar d'entrades, de televisió, de les mateixes samarretes, no? Que per exemple el Barça i el Madrid les poden vendre per més de 100 euros, no? Al final és un món que està molt inflat, però clar, quan se deixa d'ingressar, el que tu també deus és molt gran.
Rubio, no pegues martellà, si no tiraràs tot a terra, eh? Per cert, Rubiales ha dit, claro, la UEFA ha dit, cuidao, està molt bé lo de Bèlgica i lo d'Holanda, però lo que dèiem així, així n'hi ha un dia en el que si no se juga n'hi ha que decidir qui va a Europa. I la UEFA ja li ha dit a les seues associacions nacionals que o se busquen ells la vida per a buscar una classificació final si no se juga, o la faran ells, és a dir, decidiran ells. Rubiales així ràpidament i li ha dit a la UEFA Rubio que tranquils, que ja ho fa ell, que lo seu ho fa ell, no?
Sí, que aquesta data del 3 d'agost crec que és, pràcticament, tindrien que saber a la UEFA aquests equips que van per a Europa i que se suposa que Rubiales definirà el seu criteri, que no tindrà que vindre la UEFA a ficar el seu.
La UEFA va dir que igual utilitzava criteri classificatori que criteri estadístic, és a dir, dels últims anys. En l'estadístic nosaltres no ens aniria gens malament. Per exemple, en l'estadístic dels últims 5 anys, que seria el rànquing UEFA, estem molt a dalt, eh?
En aquest rànquing de la UEFA sí que entraríem en competició europea l'any que ve.
Vale. Rubiales, quin criteri creu que va utilitzar?
Jo suposo que o farà una mitja de les últimes 5 temporades o enviarà els mateixos que han anat este any.
Eric, o això o la classificació a pèl, no? Com està? I mos quedem fora?
Jo crec que seria aixina. Jo crec que decidirien els primers 7 primers ara mateix la classificació i la resta fora.
Bueno, veurem. Rubiales ja sabeu que no és amiguet nostre, eh? No mos ajunta. Quan porta el valor normalment nosaltres no jugarem, però bueno, és molt especular. Veurem què és el que passa. 12:44, una pausa i anem a parlar amb algú del món del futbol per a que ens conte com ho veu ell.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo. Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quien nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo, a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues muy pronto, pronto abrazaremos nuestra libertad. Grúas Tomás, endavant.
Bueno, seguim. Vos demanava l'altre dia les vostres, bueno, les vostres dedicatòries i tal. Hem tingut algunes. Ara, el que han fet, que després les juntarem totes, és demanar-li a la gent del futbol, de les nostres penyes, unes paraules d'ànim, unes paraules de recolzament a tots aquells que s'estan esforçant i a tots vosaltres, i de passo que ho adrecen en una cançoneta. Comencem, com no, com el president de les penyes, la penya Pardals Grocs, el seu president, don Javier Pérez Mosdiaso.
Hola, buenas. Soy Javier, el presidente de la agrupación de peñas de Villarreal, y bueno, quisiera dar ánimos pues a toda la sanidad, protección civil, a todos los que hacen que tengamos el confinamiento mejor, y sobre todo a todos, a todos los que están en casa, que han perdido familiares y están pasando por momentos duros. Mucho ánimos a todos, pronto saldremos y pronto podremos disfrutar de nuestro templo Madrigal. Muchos ánimos a todos y fuerte, fuerte, que juntos somos más fuertes. Y nada, y me gustaría escuchar pues la de voz, No Surrender, que es sin rendirse. Muchos ánimos a todos. Hola.
Bueno, anem allà, seguim en les històries del Villarreal de futbol, si és que n'hi ha. Per exemple, l'altre dia ja ho vaig explicar, però ho torne a contar. Quan arriba el 30 de juny, no sé què farà la UEFA, ampliar o no ampliar-ho, els clubs tindran que decidir què fan els futbolistes que tenen cedits en opcions de compra. El Villarreal de futbol, en aquest cas, té dos noms propis, el de Toko Ekambi i el de Álvaro González. El de Toko Ekambi mos deuen 11 milions, però ara veurem per on tirarà l'Olímpic de Lió, si els pagarà, si no els pagarà, si són de manera obligatòria o no. Jo crec que sí, jo crec que l'Olímpic de Lió se va quedar al toco canvi i que ens pagarà aquests 11 quilos. Igual no ara, perquè no pot, però bueno, com nosaltres tampoc. Ja veurem, en el tema econòmic, els futbolistes que decidissin. El que sí que està estipulat, que pareixia que no, és la continuïtat d'Álvaro González en l'Olímpic de Marsella. Per cert, que ho escrivíem al diari AS i avui el mateix Álvaro ha ficat un tuit en el que fica la notícia i ell diu: se queda en interrogant un somriure i un cor en blau, que és el cor de l'Olímpic de Marsella. Realment la cessió d'Álvaro a l'Olímpic de Marsella era una opció de compra no obligatòria, o tampoc se va denominar com i de quants diners. Bueno, al final l'obligació sí que existia i l'Olímpic de Marsella tindrà que pagar 4 milions al Villarreal Club de Futbol, que conforme s'ha ficat del mercat, no sé si són bons o poc. Són els diners que nosaltres vam pagar per ell. Què vos pareix la no continuïtat d'Álvaro i que se quede en França?
A mi me pareix el més normal en este moment, la veritat.
No ho està fent mal, Eric, en França, Álvaro, no?
No, no, al final això és un poc, a lo millor, el que menys m'agrada de l'operació, no? Perquè Álvaro, des que ha arribat a l'Olympique de Marsella, vamos, s'ha convertit en un dels millors centrals segurament de la lliga francesa i, per lo tant, a lo millor, mirant ara mateix conforme està el mercat, 4 milions se poden quedar en poc, no?
Bueno, bueno, jo penso al revés, eh? Mirant com està el mercat, jo crec que 4 milions me pareixen molts diners. Perquè ara veurem els clubs qui pot pagar i qui no, i qui pot pagar el sueldo d'Álvaro, que era un bon sou, eh? Així li vam renovar, eh? Recordeu que el van millorar prou, eh? I també explicar que Álvaro este estiu, quan va vindre al Biol, volia un augment de contracte. Claro, el problema d'Álvaro és que quan ve al Biol, Álvaro ja sap que així no va jugar més, o que va jugar molt poc. Era un cas Funes Mori. Claro, què fas? En un jugador que cobra un dineral que ja té... Pel Villarreal la situació era complicada, la millor situació era esta. El que passa és que el Villarreal ahir podríem discutir-ho si tenia que haver fitxat un altre central. Ara té a Xacla. No?
Sí, al final en Xacla i l'opció també de Mario, jo crec que se podia tirar en cas de tindre alguna lesió.
I ara, Eric, en el que ve, està clar que vas a tindre un 11 mitjanament bo i després la resta gent de casa. El futbol torna a 15 anys darrere, 15-20 anys darrere. Perquè matos de l'any de la Champions, recordeu que la plantilla estava César Arzo, Héctor Font... Saps? Sí, n'hi havia un equipasso, però després de suplents, pues, claro, tenies que equilibrar econòmicament en xavals.
Sí, sí, apostar per un 11 tipo amb jugadors de qualitat i després la resta de la plantilla equilibrar-la amb jugadors o de la casa o teòricament d'un perfil menor.
Mira, anem a parlar en algú del futbol a veure com viu en el confinament i com ho explica. Bueno, com vos deia, parlem en algú del món del futbol a veure com està i com va la vida. Don Miguel Álvarez, tècnico del Villarreal B, què tal? Buenas tardes, com està?
Buenas tardes, pues bueno, como todo el mundo, en casita, trabajando y esperando a ver si pasa esta maldita pesadilla.
La verdad que se hace un poco larga y ahora dos semanitas más de regalo,
Sí, sí, la verdad que al final van pasando las semanas y cada vez se hace más duro, pero bueno, al final intentamos minimizarlo todo y trabajando con los chicos se te pasan los días muy, muy rápido.
Sí, porque tú hacéis vida medio normal.
Sí, la verdad que estamos trabajando hasta más que cuando estamos en la ciudad deportiva, aunque no sea en el verde. Bueno, lo normal, ¿no? Tenemos nuestro gran patrimonio que son los chicos y bueno, somos mucha gente en el cuerpo técnico y entonces, pues bueno, cada técnico se encarga de unos chicos en cuanto a tutoría. Después Mario, el preparador físico, está cada día con los chicos, mandando trabajo. Hacemos básicamente los viernes, siempre hacemos una videoconferencia a nivel global con cuerpo técnico y jugadores. Mario y Mar cada día básicamente están con los chicos también. Bueno, y la verdad que muy bien. Estamos intentando que no se pierda el trabajo individualizado dentro de las posibilidades que cada uno tiene en su vivienda, pues se está personalizando el trabajo y después estamos intentando pues que no se pierda la cohesión de grupo, ¿no? Bueno, pues en los miércoles estamos haciendo también algo muy interesante que la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo, que es con los chicos que han estado o que están cedidos, los miércoles estamos haciendo todos juntos bueno, pues una videoconferencia y nos explican sus vivencias, lo que representa salir del Villarreal a otros sitios. Bueno, la verdad que, bueno, creo que con todo esto, más a nivel individual, que bueno, pues con lectura, con seguir formándote como entrenador, que es importante, porque hay mucha gente muy buena, pues ahí estamos pasando el tiempo.
La verdad es que creo que a nadie se nos pasaba por la cabeza vivir una cosa como esta. Supongo que a ti menos que a ninguno, y además que te pille lejos, porque tú, claro, yo no te iba a preguntar, tú estás en Villarreal, supongo, lejos de tu gente, no sé si tienes, estás bien, estáis todos como toca, o cómo llevas esto.
Pues sí, bueno, la realidad que no, ni yo ni nadie, ¿no? Yo igual que todo el mundo, algo así, la verdad que nunca habíamos vivido, y básicamente, excepto cuando hubo lo del ébola, pero tampoco tuvo tanta importancia, no habíamos padecido una cosa semejante. Y a nivel personal, pues sí, es decir, yo estoy en Villarreal, mi familia toda mi familia está en Barcelona. Fíjate que dos días antes de que pasara todo esto, se iban a bajar mi familia a pasar las vacaciones de Semana Santa aquí con nosotros, y ahora pues bueno, cada uno en su comunidad y intentando hacerlo pasar lo mejor posible.
¿Y tú solo o con tu mujer?
No, estoy con mi mujer.
Ah, menos mal. Porque claro, esa es otra de las cosas que yo pensaba en el futbolista. El otro día hablaba de Morlanes. Claro, tú tienes gente muy joven y muchos solos, o algunos. No sé cómo lo llevan, cómo es muy importante el tema mental, ¿no? Porque son gente joven que es difícil explicarles o que lo entiendan o no. O lo han entendido la primera y a veces nos pensamos que la gente joven está menos espabilada o menos concienciada de lo que toca.
No, la verdad que tenemos... Bueno, yo creo que ahora ya el fútbol ha cambiado para mejor muchísimo. La gente joven, en este caso, ya están en la antesala de fútbol profesional, son conscientes de que la situación es la que es, que tienen que seguir trabajando, que son profesionales de fútbol. Y claro, algunos han podido ir con sus familias, otros se han quedado aquí y saben que tienen una premisa importante, que no es intentar estar lo mejor posible para cuando esto vuelva a la calma. Y después, pues, como te decía anteriormente, desde el cuerpo técnico, tenemos un psicólogo deportivo, estamos continuamente en contacto con ellos, los tutores, yo los llamo de vez en cuando, el club también hace su parte de metodología con todos los chicos. Bueno, estamos intentando que sea lo mejor, que lo pasen lo mejor posible. No es fácil, y más estando solo, pero la verdad que ellos a nivel de actividad están trabajando fenomenal. Yo diría maravillosamente, incluso cuando los fines de semana que le damos un poco de respiro, a Mario le piden más trabajo, porque como tienen tanto tiempo, pues al final, bueno, los chicos lo quieren ocupar y lo están ocupando con su profesión, con el trabajo de su profesión.
Oye, ¿qué va a pasar? Estaban hablando de que faltan mínimo 15 días, pero claro, cuanto más tiempo tardéis, más vais a necesitar para coger ritmo. Se está hablando de acabar, de no acabar. ¿Te planteas algo o a lo que venga pasas de comerte la cabeza?
Al principio sí que me planteaba cosas, estabas ahí con la incertidumbre de cuándo iba a empezar, pero bueno, siempre tenías la posibilidad de dentro de una semana empezamos, dentro de una semana. Ahora yo creo que al final ya, yo creo que hay que estar ahora con chicha calma, que se dice que es, como no depende de nosotros, depende de esta maldita, de esta pandemia. Por muchas cábalas que hagamos, que cuándo vamos a empezar, vamos a dejar empezar. Bueno, yo creo que ahora lo más importante es la salud de todo el mundo y, bueno, al final, pues, entendemos que después de la tempestad vendrá la calma, no sabemos cuándo, y lo que hay que intentar, pues eso, sobre todo, cívicamente, ser correctos, estar en casa, trabajar, aprovechar todo el tiempo. Yo personalmente estoy contento, pues estoy haciendo dentro de lo contento que puede estar, ¿verdad? Pero estoy aprovechando para hacer muchas cosas que cuando tienes... pues has metido la vorágine del trabajo, de entrenar, de jugar, no puedes hacer, y la verdad que, bueno, estoy aprovechando el tiempo y intento pasarlo lo mejor posible.
Oye, claro, hablábamos con Trigueros de esto. Vuelva lo que vuelva, o cuando vuelva, ya no será el mismo campeonato. Va a ser un minicampeonato diferente totalmente. A vosotros, por ejemplo, os ha pillado esto en el momento en el que yo creía que el equipo iba ya para arriba como un avión. Claro, al que le ha pillado tieso con medio equipo lesionado y ahogado por el físico, pues le da aire. Al que le ha pillado justo en el momento clave para el runch final, pues lo ha matado. A vosotros yo creo que, no sé si os ha matado o no, porque habrá que ver la vuelta cómo es. Y aunque yo creo que los equipos, esas tendencias, hasta que no desconecten mentalmente, siguen teniéndolas. Pero no os ha pillado bien a vosotros este parón, ¿eh?
Bueno, yo creo que a nadie, ya no en el fútbol, la propia ciudadanía, ¿no? Creo que esto no ha venido bien a nadie, que al final el fútbol es importante, pero hay cosas más importantes. Entonces, al final hay que tomarlo cuando esto se vuelva a reanudar, si Dios quiere, pues habrá que afrontarlo. Bueno, o sea, es una vivencia diferente, no sabemos cuándo va a ser, por tanto no sabemos el tiempo, pero está claro que tendremos que adaptarnos a lo que venga. Nosotros en ese sentido creo que los filiales tenemos cierta ventaja, entre comillas, en el sentido de tener gente joven, si tienes que, por lo que sea, ¿no? Si se diera el escenario de que tuvieras que jugar muy comprimidos los partidos, bueno, el tener la gente joven, eso creo que te da cierto plus de ventaja en el sentido de la gente joven a la hora de recuperación es mucho más rápida. Y sobre todo después, pues, la gente que haya trabajado un poquito bien, sobre todo nosotros los que estamos intentando, que creo que es vital, ¿no?, que la cohesión de grupo no se pierda, ¿no?, que eso es importante, ¿no?, trabajar también. A nivel técnico podemos trabajar poco porque todo el mundo no tiene las mismas posibilidades, ¿no? Pero a nivel táctico sí que estamos trabajando mucho, pues con vídeos, con los tutores. Yo cada viernes hacemos refuerzos de situaciones de momento con balón, sin balón. Bueno, estamos intentando de cuando llegue ese momento, si Dios quiere, que sea lo más pronto posible, pues tenga la incidencia menor posible también, ¿no? Pero indudablemente es una situación que tendremos que afrontar de nuevo. Nunca hemos pasado por una situación así. Pero en cualquier caso nosotros entendemos que con gente joven y de la manera que están trabajando, pues bueno, tenemos cierta ventaja en ese sentido. Sí, sí es verdad que se va a jugar todo muy comprimido, ¿no?
Entonces tenéis una cosa, que si luego, a ver, que como acabe esto que acaba y dicen se acabó, habrá que ver qué pasa con los tres puntos que tenéis en el aire judicialmente. Imagínate que se acaba esto y a la semana dice un juez que os da tres puntos, ¿os metería en promoción?
No, en promoción seríamos campeones.
Bueno, sí. Sí.
Si los tres puntos no los dieran, al final habría un triple empate entre, me parece que es Barcelona, Cornellà y nosotros. Y la suma de puntos en partido directo entre los tres, creo que somos los que más sumamos. Me parece que sumamos siete, o sea que seríamos campeones, ¿no? Pero bueno, son todo cábalas. Yo creo que, yo personalmente, creo que lo más importante ahora es esperar a ver qué sucede, es la salud de todo el mundo, de que todo vuelva a la normalidad. Y ya lo demás depende, bueno, pues de las personas que son cargadas de todo esto. Yo creo que nosotros, por mucho que digamos, yo al final dejo de ver mucho Twitter y noticias, porque al final cada uno dice la suya, pero al final la mayoría de cosas no depende de nosotros, ¿no? Lo que decida al final la Liga de Fútbol Profesional, la Federación, pues habrá que acatarlo y punto, ¿no? Y a mí sí que personalmente me gustaría, si se pudiera, en el modo que, ya te digo que lo más importante es la salud de todo el mundo, pero si se tiene que hacer algo, a mí me gustaría que la liga se acabara, sin duda.
Decían de jugar en verano y tal, sería un mundial pero en pequeñito, ¿no? Sería jugar en verano. Tú ya has jugado promociones en el mes de junio, finales de junio, ya sabéis lo que es jugar con temperaturas altas y en sitios complicados, y luego apasionante sería, porque sería jugar, como dices tú, cada tres días y, no sé, una experiencia nueva, que yo creo que yo con los futbolistas que he hablado, todo el mundo me dice, joder, si se juega al final, sí que es verdad que tiene ese punto especial de que va a ser tipo una competición cerrada, ¿no? No sé cómo decirlo, una diferente, ¿no? No será una liga, será otra cosa.
Sí, el escenario ese tiene otras connotaciones diferentes. Sí que es verdad que si se juega en verano, pues va a depender un poco de la comunidad, ¿no? Porque en esa época, pues el calor, depende de dónde sea, pues aprieta más en unos sitios que otro, ¿no? Pero bueno, también es cierto que en julio y agosto es donde más se trabaja con los jugadores, porque al final es donde preparas para la temporada y ahí se trabaja muchísimo. Y fíjate que muchas veces hay pretemporadas que en 5 o 6 semanas juegas 10 partidos. Es verdad que a veces los primeros siempre haces dos equipos y dosificas los esfuerzos, pero muchas veces juegas un partido y por la mañana has entrenado una sesión de una exigencia importante. Bueno, no es lo más idóneo jugar en esa época, pero yo creo que, como te decía anteriormente, al final las circunstancias son lo que mandan, y seguramente el ser humano es inteligente, al final nos adaptaremos a lo que nos pida en ese momento la situación.
Don Miguel Álvarez, que sea leve, prepárese mucho y preparado para volver. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Bueno, pues Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B y home de fútbol. ¿Qué vos pareix? Pues yo crec que prou clar i prou explicat, molt, prou ben explicat això, no? La situació, el futbol i la situació del B.
Sí, al final això, intentar mantindre el grup, aunque siga per els ordinadors o per els mòbils, i una volta, si se pot reprendre jugar, pues cada tres dies, veurem qui està millor preparat.
Eric, ojo, com diu ell, que si això para i no va, si li donen els 3 punts del Villarreal, que ara està parat perquè està tot parat, el Villarreal seria campió, eh?
Sí, sí, perquè és que ara mateix, si mires la classificació, el Villarreal està 6è, però clar, és que el problema és que dalt està tot tan apretat que és que 3 punts ara mateix són or, i com ha dit, seria un triple empat, i per aquesta diferència de, que tenen en aquests partits, no?, que s'han enfrontat entre ells, d'enfrontaments directes, el Villarreal B podria ser el campió d'aquest grup 3 de la segona B.
El que passa és que en el planning final ja més apurat, l'altre dia se va deixar caure la història de lo que vos vas dir jo, una lliga de 22, pujarien Saragossa i Cádiz, crec que són, i la resta tot igual, eh? Jo cada dia que passa veig més d'això, tio.
Sí, el que es comenta és que de segona B no pujaria cap equip.
No. És una situació complicada, però claro, és, depèn de quan acabi això. Mira, avui les xifres han baixat, tornen a baixar, no? Però quan baixaran prou per poder eixir? Com serà l'eixida escalonada? Els futbolistes sí que poden eixir i treballar tancats en solitari en l'hotel i tot això, Eric, però quan podem tornar a jugar? La UEFA dia el 5 de juny, a partir del 5 de juny jugar tot juny i juliol, no sé.
Clar, és que és una incògnita, perquè ara està baixant tot, perquè estem confinats, però imagine que quan torni tot, bueno, a la normalitat, en el sentit de no tindre que estar tots confinats, té que ser també d'una forma escalonada, no? Per exemple, estem veient en Alemanya que estan tornant a entrenar, però ho estan fent en moltíssimes prevencions, entrenen en grups reduïts. Per exemple, en Itàlia també se parla de que el dilluns que ve tornarien a entrenar, però també en unes mesures especials, i al final jo crec que tot se té que anar adaptant a aquesta nova situació.
Ara parlem de la situació Covid, però parlant de mesures especials, tot està de puta mare, però hi ha una cosa que jo no he escoltat. I en els àrbits que fem, Rubio? Perquè els àrbits se poden contagiar i van estar dins del camp de futbol. També els tancarem, també es confinarem, també es controlarem.
Supose que també tindran que tindre el mateix protocol que els jugadors, i en les Rozas hi ha una residència increïble on podrien estar durant tota la setmana.
Claro, no, Eric, els àrbits i els assistents, vale, l'àrbit va per allí pel mig van. Si diuen que ara s'aguanta en l'aire això i que en les minigotes estes passes tu pel costat i el tio que no tinga ni que tossir, només per respirar ja ho pots agafar, l'àrbit tindrà que tindre un control exhaustiu també, no?
Home, al final, la facilitat que té aquest virus en el tema del contagi, imagine que ho tindran que fer molt bé perquè no n'hi hagi cap positiu, no? I al final, l'única manera de que no es contagien els futbolistes és tindre a tot el món que entra en el camp de futbol per a jugar aquest partit a porta tancada totalment aïllat, no? Perquè no pugui contagiar-se.
Mm. Bueno, la veritat és que és una situació difícil, per això jo li, per més voltes que li pegue, està molt bé, però està, és complicada, és complicada per tots els costats, però on li rasques hi ha coses que dius, joder, i així què van a fer? I així que, claro, una cosa pareguda a lo que li passa al govern, no? Que alces una pedra i vas n'hi ha un alacrà, pues això és igual, estàs buscant fer solucions, però cada solució te genera un problema i aquest problema n'hi ha que solucionar-ho, i la solució d'aquest problema complica l'altre. I, home, estan encabotats perquè tenen un problema del futbol gordo, i és que o cobren això o malament, o juguen encara que siga en el garatge, o ho tenen a munt mal, i jo crec que això és el que tenen més clar de tot. El que més clar tenen de tot és que passe el que passe, tenen que jugar al futbol, volen jugar al futbol i claro, necessiten jugar al futbol realment. Una pausa i parlem de les coses del Covid, perquè estem tancant programa ja, quasi les 3 de la vesprada, i així estem, contant-vos coses del Villarreal, que de futbol, que el que no són del Villarreal, i coses nostres. O sigui que gràcies per aguantar-vos.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Caixa Rural Vila-real informa als seus pensionistes que el dia 25 s'ingressarà com sempre la seva pensió en el compte domiciliat. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Óptica Vila Real muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias previa valoración telefónica para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 o llamando al 608-496-179. Yo me quedo en casa.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Bueno, coses del coronavirus i altres històries. Gil Manzano, no sé si ho porta Rubio o Eric, qui dels dos porta les dades de Gil Manzano?
Jo.
Pues explica-moles. L'altre dia el diari AS traia una estadística dels àrbits, lo que els han, com se diu, els han rectificat des del VAR, o sigui, pitant ells, ja han dit, ei, pita això, que t'has equivocat, i lo que ells han fet, que els àrbits vesgueren en el camp, estan ells en la sala VAR, no?
Sí, quantes voltes han corregit a un àrbit i quantes voltes i si àrbit ha corregit a un company seu?
Un dels que més li han corregit este any és a Gil Manzano, el nostre amic, no?
10 voltes ja han corregit.
El que més l'han corregit qui és? Ho tenim? Jo ho tenia per ahir. Crec que ell i algú altre més també en 10, eh? Crec que n'hi ha un parell o tres àrbits que estan sobre ixe perfil de correccions. Però bueno, ixe seria un mal menor. Lo que està clar és que Gil Manzano està algo torpe. Algo. Perquè que te corregisquen, Eric, 10 voltes en el que portem de temporada, en 27 jornades, ell haurà pitat 13, 14 partits, la meitat, no? Perquè una pita en l'altre està al bord.
Sí, per... efectivament, quan una volta estan al, una jornada estan al camp pitant, la següent la passen al bar, i com dies, el més corregit és Gil Manzano en 9 voltes i el segon més corregit és Estrada Fernández en 9.
No, en 10, en 10. Crec que són 10.
10 Gil Manzano i 9 Estrada Fernández.
Molt bé. Rubio, quantes voltes ha corregit Gil Manzano un àrbit?
4 voltes ha corregit la decisió d'un company d'ell.
4 voltes, vale? O sigui, a ell l'han corregit 10 i ell ha corregit 4. La curiositat ve així. La curiositat ve quan aquestes 4 voltes que Gil Manzano li da un àrbit ho has fet mal corregir-ho, de 4, 3 me les ha corregit a nosaltres. I les tres en contra del Villarreal. O sigui que Gil Manzano té una vista d'àguila, ho veu molt poc i l'únic que veu és el Villarreal Club de Futbol. O sigui, l'únic que veu que l'àrbit ho ha fet mal és quan mos piten a nosaltres. No?
Sí, tres voltes ha sigut una la del toque canvi en el Ciutat de València, penal. La d'Andrés que s'avança en el penal,
penal que fa repetir.
I la del Violet en Bilbao.
O sigui, que, Eric, què te pareix? Que un tio que canvia quatre decisions del VAR, estan en el VAR, tres siguen contra el Villarreal.
A veure, molt normal que diguem no és, no? Perquè jo, quan, sincerament, quan vaig veure la estadística, pensava que estava al revés, que havia corregit ell 10 voltes i que l'havien corregit 4, però no. ella corregiendo més 4 voltes, i clar, és que deixes 4, 3 siguen al Villarreal i les 3 en contra, en jugades que com hem vist són molt dubtoses, pues molt normal que diguem no és, no?
No, no, dona la sensació de que Gil Manzano, com vostè davant, li entra la tírria, li entren els nervis. Jo no me crec que lo de les bosses faci que un àrbit te tinga en el punt de mira, no m'ho crec, però hòstia, aquestes coses ajuden poc, eh?
Sí, realment no ajuda que pareixca que un àrbit tingui una predirecció per tu.
Sí, sí. No sé. Jo... Que s'ho vaig a mirar. És que el penal de toco que canvia és rebuscar-lo. Claro, perquè dius, vale, és un tio, però és que després, en tots els altres partits, no sé quin seria, ha canviat una cosa.
En tota la resta, que seran també aproximadament 10 o 11 partits que ha estat al VAR, és que al final, i a més que recordem que si al final te corregeixen errors que són clamorosos, és el que té que fer, no? Per això està al VAR, però és que recordem que la de canvi, ni la gent del camp ni els jugadors la protesten, perquè no. És que no la veuen. El penal que xiula de les mans d'Albiol en San Mamés també, el penal repetit perquè Andrés Fernández avança un centímetre també, al final és que són coses que només va veure ell al VAR.
Curiositats del futbol. Mira, temes del Covid. L'altre dia escoltava en la Copa Antonio Cordón. ¿Vos recordeu Antonio Cordón? Sí, no?
Sí.
Està a l'Equador. Sí. Bueno, demà l'escoltem, perquè crec que ja estem sobre temps. S'ha tingut que quedar en Equador. En Equador a Guayaquil és una locura. Ell no està en Guayaquil i això dona més tranquil·litat, però ara mateix és el director tècnic de la selecció equatoriana. Ha fitxat a Jordi Cruyff d'entrenador, Rubio.
Sí, tenien un gran projecte, però de moment no el podran fer perquè no s'està jugant.
Alguna cosa més, Eric, del tema Covid? Algo que destacar, destacable o ressenyable? Que el Villarreal seguís fent els dinars tots els dies, el Vasco Asier està peleant-se i treballant i lluitant per a fer 200 menús diaris, que no està mal. I què més?
Efectiva. Sí, com has dit, la iniciativa Cuenta Conmigo del Villarreal. Per exemple, novetats del Covid en la Lliga Espanyola. En el Espanyol, Abelardo Anit, en el partidazo de Cope, afirmava que de l'Espanyol n'hi havia 10 positius confirmats. O sigui que en un inici pensaven que eren 6, ara ja es parla de 10, i també diu que n'hi havia molts que eren asimptomàtics. Per tant, vamos, en el Espanyol que n'hi havia un foco important de contagis de coronavirus, i després també respecte als ERTEs provocats pel coronavirus, destacar que ja s'han acceptat els ERTEs del Barcelona, de l'Espanyol i de l'Alavés, i que aquest matí, teòricament, anem a veure si s'acaba de confirmar al llarg de la vesprada també el que s'accepte i ser ERTE que ha sol·licitat l'Atlètic de Madrid.
Pues, xiquets, fins així hem arribat avui. Anava a ficar-vos el record del dia, però el ficarem demà. Sabeu quin record tenia preparat per avui? De lo que ha passat en la història de Villarreal Club de Futbol, quin dieu?
Pues ni idea, la veritat.
El gol de Marquitos al Madrid, 0-1. Primera victòria de la història del Villarreal Club de Futbol davant de l'equip blanc. Demà el fiquem. Gràcies, Eric. Gràcies, Rubio. Passeu-ho bé.
Adeu, Javi.
Adeu.
Una pausa i tanquem la paraeta ja de manera definitiva.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Pues res més, demà més, com sempre, gràcies per estar ahí, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per deixar-nos fer-vos companyia i per aguantar-nos, que ja és prou, eh? La veritat és que no sabeu el que vos ho agraïm. Demà a les 2, si voleu, així estarem. Adeu.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
La teua ràdio. Ràdio Vila-real.